crees que voy a ceder? Sé que...
Donar la benvinguda a Lluís Cabedo, que ja el tenim així en l'estudi, que anem a parlar d'una cosa molt divertida en relació a una altra. Però bon dia, Lluís.
Bon dia, Susana.
Em deixes dir una cosa. M'ha enviat un WhatsApp preguntant-me, que perquè saben que he parlat de la capella ardent de Montse Guillermo, bueno, pues que estarà oberta, fa mitja hora que està oberta, estarà fins a les 8 de la nit en l'església Santa Sofia, en sa casa, i demà estarà de 9:30 a 10:30 perquè a les 11 s'oficiarà el funeral. O sigui que avui podem passar fins a les 8 de la nit i demà estarà entre les 9:30 i les 10:30. I dit això, Lluís...
Sí, no, en un dia com avui que ens unim, el nostre col·lectiu ens unim a la des... en que descansa en pau el Mosè Guillermo.
I tant.
Pues, volia parlar-te per això, avui és el Dia Mundial dels Animals. Entre altres coses, no? Tu saps, te vaig contar una anècdota sobre això, no? I és que en l'any 1963, el zoològico del Bronx, això a un barri de Nova York, tenia una sala que es deia l'animal més perillós del món. I estava tot tancat i s'entrava per una porta, no? I la gent volia... Tots els que tenien curiositat per saber qui era l'animal més perillós del món i el xasco que se pegaven quan entraven perquè veien que hi havia un espill en quatre barrots, no? I se veia la persona reflejada.
Que entrava, no?
Pues sí, pues n'hi ha que cuidar els animals i tot el que ens entorna, no? Plantes, això, perquè és el benestar del planeta, és el benestar
nostre. Som els més depredadors, no? Sí. Nosaltres som els més depredadors.
Però aprofitant també de que avui també és el Dia Internacional d'anar al col·legi a peu, que el primer dimecres del mes d'octubre de l'any se dediqui a ser el Dia Internacional d'anar al col·legi a peu, pues m'ha vingut a tres coses, no? Perquè és veritat, jo soc de les masoques de tants pares que ens els hem plantat per aportar els nostres fills al col·legi, i vull dir jo que els nostres fills l'activitat, vamos, que és nula, no? I, no, i m'ha vingut al cap pues, jocs que se jugaven antigament.
No tan antigament, no,
tu perquè tens 20 anys i a millor ho hauràs sentit de ta mare, però...
Oix, però que bueno, bé, que bé.
Però allà als anys 70 i 80 hi havia un joc, sobretot per les xiquetes, no? En este cas, aunque avui te parlaré d'un joc en concret que gastaven majoritàriament les xiquetes, un joc que gastaven majoritàriament els xiquets de l'època, i un joc que gastaven els adults que en l'època també, i no estem parlant de sexo. I això, i vull contar-te per això una miqueta, pues això, el Dia Internacional de anar a caminar és perquè els crios tinguin
activitat física.
Molt bé, activitat física,
perquè
que
no en tenen.
Últimament.
A més, si som de l'escola i te pregunten ni el cotxe, home.
Sí, sí. Home. Jo, estem creant, pues, a la dieta mediterrània, una població que s'està convertint en obesa. I part de culpa, millor la tenim els mateixos pares, no? I vull contar-te per això. Qui no se recorda, pues, això del joc de la goma, Susana? Sobretot les xiquetes. Eren els anys 70 i 80 i era quasi impossible arrimar-se a un parc i no trobar-se alguna xiqueta amb la llarga goma negra envoltant els seus genolls, la seva cintura o fins i tot el seu coll. Per cert, aquesta altura de la goma al coll, algunes xiquetes realitzaven autèntiques piruetes del Circo del Sol, perquè l'amor...
I tant.
Com fora la mala sort que fora baixeta i se pillara dos contrincants altes, no vull imaginar-me les piruetes que tinguera que fer. Ja que este joc de la goma és un joc tradicional infantil que consisteix en fer una sèrie de salts i rítmics sobre una goma elàstica. Però si algun oient jove, Susana, tal vegada no coneix les regles d'este joc, pues per a ells es direm que la forma de jugar a la goma elàstica, cal com diu el seu nom, fa falta una goma elàstica lligada per als extrems, una goma de negra, perquè habitualment així la coneixen com una goma negra. Dos xiquetes dretes se col·locaven dins de la goma amb espai suficient per a una altra xiqueta saltar-se i realitzar moviments rítmics. La goma se situa inicialment a l'altura dels turmells i es va pujant fins a la cintura o fins a les axil·les, dependent del grau de dificultat del joc. Hi ha diferents modalitats per a jugar a la goma. La més habitual és saltar fora i dins de la goma per acabar xafant-la amb els dos peus. També se sol enrotllar i desenrotllar la goma, fer-li triangles o saltar amb un sol peu. El joc de la goma presenta diverses modalitats i és molt divertit i dinàmic. A més, este joc, Susana, si els crios avui en dia volgueren jugar, és bo per a fomentar la pràctica de l'exercici físic. A més, també seria bo per a recuperar la tradició de les cançons populars. Dic cançons populars perquè, vamos, antes quan, en voz de Nop te posava a preguntar si vos recordeu d'aquestes cançons, però m'heu dit que no.
Clar, perquè hemos començat, ni, d'ahir no hem saltat.
Però bueno, després parlarem d'unes cançons que ha trobat, que potser algú dels nostres oients segurament igual la canta. També tinc que dir que la goma era un joc de xiquetes majoritàriament, perquè en aquella època, saps, estava molt mal vist que les xiquets... Però això, els xiquets de l'època rarament ens apropaven, perquè sabien que eren més bèsties, a més no tenien paciència i al final sempre acabaven embolicant la dichosa goma, saps? Muntaven els cacaus sempre igual.
I tant, i tant.
Però tot i així, alguna vegada aconseguien que es deixaren saltar i és clar, era inevitable que ens acabassin aprenent totes aquelles cançons. Cançons, la majoria, totalment absurdes, perquè, bueno, ja us contaré uns exemples, no? Bueno, això és una cançó que d'estarifo és. Que s'anaran transmetent de generació en generació i que avui en dia estan perdent perquè ja que ninguna xiqueta juga avui en dia a la goma. He trobat aquestes cançons, però són en castellà, perquè jo recordo que els meus amics i amigues del barri cantaven les cançons en castellà, segur que millor... Aunque este joc, ja te dic jo, que se juga arreu del món, eh? No és així el nostre poble i amant, vull dir que... Però m'ha xocat algunes cançons que ja veuràs tu lo absurdes que són, com... Latas, que buenas que son, latas, que conservan bien. Tu imagina que jo estic saltant la goma, saps? Latas, y se abren mejor. La lata de Coca-Cola, de Fanta Naranja i de Fanta Limón. I serà una cançó. Quan cantava la de Fanta Limón, m'imagino que et xafaria la goma, no? I acabava l'exercici, no?
Que bo, que bo, que bo, que bo.
O en la calle 24 sí, ha habido un asesinato.
I se me recorde.
Una vieja mata un gato con la punta del zapato. Pobre vieja, pobre gato, pobre punta del zapato. I serà una altra
cançó. Sí, se me recorde, és de veres.
O el chicle bazooka se estira y se explota. El chicle bazooka se estiró y explotó. Y la que més ha vist jo per internet, que la canten molt, és patina, patina, patinava una niña en París. Tropezó, tropezó, y a la orilla del río cayó. Como pre, como pre, como premio le iban a dar un vesti, un vesti, un vestido para patinar. Patina, patina, patinava una niña en París. Ja us tinc una cançó.
Luis, esa és la sensació que tinc, que estàs cantant un rap.
Pues igual, igual el rap ja era
avançat. T'asseguro que com que estàs cantant un rap.
Lo que no li han dit al Xelo, com ficarà la música.
No, però t'asseguro, perquè a més jo m'imagino mateix embolicant-me la goma, però clar, la meva filla, per exemple, ja no juguen a això.
No, no, és una llàstima perquè ja te dic jo. Per això estàvem antes tots més esbeltos i més, bueno... Estaven tots més buenorros, crios, no? Però ara, ja te dic, n'hi ha que tornar a fer exercici. Això li ho diem als papàs i a les mamàs perquè se ho recorden als crios. I un altre joc, parlant de bèsties, que parlàvem antes dels bèsties, dels xics, que no es deixaven les xiquets jugar a la goma, doncs n'hi havia un joc que es deia el xurro va.
Xurro, home, i si l'hem jugat tots, eh?
El xurro, media manga i mangotero.
Sí, sí, i si ha sigut el primer joc no sexista, eh? Perquè ho hem jugat totes.
Mare meva, pues a la xica que li deia de pillar mai, pobreta, perquè quan feien la selecció d'equipos, perquè això era un...
No, no, però això sí que n'he dit, xicots con xicos, xicas con xicas.
Perquè si no... Per això, si tens més de 50 anys i eres home, segurament hauràs jugat a este joc. Estem segur que sí. En una època que no existien mòbils, l'únic gran competidor d'este joc d'equip per a que els xiquets no volguessin jugar-lo podria haver estat l'aparició d'una pilota al mateix hora i lloc del recreo en un col·legi. O sigui, la gent a veure, ostres, venia la pilota, doncs quasi que juguem al futbol, però si no existia la pilota per a fer-lo, este era el joc ideal per a la mitjoreta del bocata. El joc del xurro es juga entre dos equipos, de quatre o més jugadors cadascú. Els jugadors de l'equip en col·loquen en fila i a xupits. El primer, anomenat mare, recolzat d'esquena contra una paret, els altres a xupits amb el cap entre les cames del seguidor jugador. Ahir algú aprofitava per gastar alguna ventositat.
Jo estic pensant en la quantitat de gent que mos sent per internet en este moment, i no haurà tingut mai, no haurà jugat mai este joc, va dir.
Pues este joc després té
era molt popular, eh?
Sí, i molt antic. Després te queda la sorpresa de on hi ha proves que demostren que ja se jugava. Els jugadors de l'equip contrari saltaven un per un sobre el final de la barrera intentant arribar al més endavant possible. Tinc que dir-te que quan elegien l'equip no buscaven sempre el més esbelto, el més jove i el més guapo, sempre buscaven la peça a peça i digues a veure si aconseguia derribar la barrera. No?
I s'aguanta, no?
I s'aguanta. Sempre pillaran els pesos pesats, mai millor dit. Vamos, com si fos un jugador de rugby. I ha de quedar assentats al lloc on cauen. Si no aconseguissin ficar tots els jugadors sobre la barrera dels contraris, perden i passen a parar. Quan han saltat tots, el primer que ho ha fet diu xurro, mitja manga o mangoter. Endevina qui és el primer. Xurro, media manga, mangotero, com diem nosaltres. Adivina per això. Si se ficava la mà, significava xurro. Si era en la muñeca, era manga. I si era el colze, era media manga. O si era l'ombro, era mangotero. No? Perquè el de baix tinguera que adivinar què és el que dia el de dalt. Si l'equip endivinava on té la mà, s'invertien els papers dels equips, o sigui, el que estava dalt passava a ser la barrera i els altres saltaven sobre ells. Pues, este nom, pues, aunque no te ho cregues, n'hi ha un quadre d'un tal pintor Pieter Bruegel, en el qual se diu Vells jocs de nens, que a l'any 1560, o sigui, 1560 ja fa 500 anys, que ja apareix en el mateix quadre, en la part de baix de la dreta, un xiquet jugant al xurrobà. O sigui, un xiquet saltant sobre altres. O sigui, imagina l'antiguitat d'este joc i l'universal que és, que mos creem que este joc és d'ací del nostre poble, perquè entonces no hi havia internet i mos pensàvem que la Tierra era plana i de via real no hi siem ningú, però això se jugava arreu del món. I a Catalunya se diu cavall fort, en Andalusia se diu xurro picaterna, en Cantàbria se diu garbancito va, en Castilla y León pico, zorro y zaina, en Galícia se diu ovo y pico, araña, en México se diu brinca burro, en Costa Rica burra, en Chile caballo de bronce, en Cuba burrito, en Francia cheval de fond. Has vist? Com se nota que anava un col·legi privat, anava per la va. O papà vinga, el país anglosajons, buc buc. En Colombia, burro. En Perú, lingo. En el País Vasco, chorro, morro, pico, tallo. Por eso. En cada puesto tenía el seu paraula, pero que estén parlant del mateix xoc. I ja parlant de xocs pa adultos, com t'havia promès, pues en este poble, en l'any 1982,
sí.
Pues va aparèixer la primera sala única de la época, que era la del bingo. Ahí anaven tots abuelos, abuelos, jóvenes, mayores, a jugar al bingo.
Però això ja comencem en el sedentarisme,
Sí, sí, ahí ja es comencen a sentar-se.
Ahí lo que descubren's el bolsillo.
I a fumar.
Ahí en el bingo se podia fumar,
Uy, ahí entonces el cenicero debe estar más caliente que el cenicero de un bingo, ¿no? Pues era per això, ¿no? Pues contate això, pues que el bingo a l'any 1982 pues va ser a Vila-real quan se va instaurar la primera sala. I això, i una miqueta més per contar-te per damunt com és la història del joc del bingo, que a mi molta gent no la sap, i és el bingo va néixer a Itàlia al segle XVI, al moment de la unió dels regnes d'allí, de Sistien, a l'any 1530, on se'l coneix com la loto. Allà ja se jugava el seu antecessor més proper, se li dia el gioco de loto d'Itàlia, que consistia, doncs, encara perdura en una loteria nacional de caràcter setmanal. La mecànica és similar, comptaven amb bolilles, boles numerades i cartons. En l'any 1770, el bingo va arribar a França i a partir de l'any 1800, el joc va ser assimilat per una gran quantitat de territoris europeus. Aleshores, se van popularitzar els bingos educatius, com els creats en Alemanya en l'any 1850, que permetien als xiquets utilitzar-los per a aprendre les taules de multiplicar, o a lletrejar, o a aprendre història o ciències. A l'any 1929, un venedor de joguets nord-americà anomenat Edwin Lobb va descobrir el joc en un festival d'Atlanta. notant, a més, l'enorme interès que despertava a les persones que no van permetre el tancament de la botiga on s'estava realitzant el joc. O sigui, hasta que no s'acaba la partida, si no se'n va ningú. No? Estaven tots allà, tots tensos allà. Quan va tornar a sa casa, a Nova York, va decidir fer una prova amb la qual cosa van comprar tots els materials necessaris per a poder jugar a casa amb els seus amics. I a mesura que anava avançant el joc, va comprovar que els seus amics es despertava el mateix interès que va veure a la fira on ho va descobrir. Fins i tot es va fixar especialment en el notar que cada vegada estaven tots més nerviosos a mesura que se completava el cartó. Estaven tots que isca el número este, que isca. I quan va aconseguir l'últim número que li faltava, se va alçar ell i va cridar, a causa de la emoció, va dir «Bingo!» en lloc de «Beano», que era el nom que es dia en italià. O sigui, i a raïs d'ahí és quan se coneix la paraula bingo, i és a raïs d'ahí que se va fer mundialment famós.
A més, començat drets i ballant, hem continuat ajocats i saltant, i hem acabat assentats.
Assentats.
Luis Cabedo.
Pues no res, hasta la
pròxima.
Gràcies
per haver estat així.
Vale, molt bé. No intentes hacer